de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Riquer Álvarez i estàs en companyia de Reran Cope des de Lleida. Ens pots escoltar a tota la província de Lleida, des de la Seu d'Urgell, Balaguer, Lleida i des de tot el món a través de la nostra web cope.es. Pots punxar allí el directe i triar l'emissora de Lleida i, si no, a través del podcast, que ens pots escoltar fora d'hora, però també des de tot el món, gràcies a les noves tecnologies que aquesta temporada, aquesta època, la gent les està descobrint més que mai. Hores d'ara, fregant els 18 graus a la ciutat de Lleida. A portes d'un cap de setmana llarg. Demà és festiu, dilluns vinent també, el dia de la Mona, amb confinament, com s'ha d'estar, no com els que estan enganxant. Em cauria la cara de vergonya que em parés els Mossos d'Esquadra a la carretera, em preguntés on va i li hagués d'explicar qualsevol història, que al final m'enganxin i haver d'admetre que me n'anava a la meva segona residència. Em cauria la cara de vergonya que m'enganxessin així, però ho estan fent. Suposo que la gent que enganxa no li cau la cara de vergonya perquè no en tenen, de vergonya, perquè si no, potser ho pensarien més de dues vegades. Que tothom ens agradaria estar en un altre lloc, evidentment. A vegades pensen que som tontos els demés. Però si s'ha d'estar confinat, s'està confinat. Que ni tan sols hem pogut dir oficialment que el coronavirus està controlat al nostre país. Per tant, sisplau, de ganes tots en tenim, però hem d'estar confinats, hem d'estar confinats. És Setmana Santa? És Setmana Santa. I el dia de la Mona el passarem a casa i ho farem especial perquè avui parlarem des del gremi de forners de les Terres de Lleida de propostes per fer la Mona a casa, que te la porten a casa i tot, o sigui que de propostes n'hi ha. També parlarem d'actes de la Setmana Santa. Avui parlarem amb la Mari Carmen Salvador, que fa dies que no l'escoltem, doncs amb ella parlarem, i amb el José Manuel Gómez, d'aquests actes que havien de començar avui, els que havien de ser avui a les 12 de la nit, dijous sant, doncs que ens han preparat alguna cosa alternativa. També parlarem amb l'hotel Nastasi, que, evidentment, com tots els hotels, estan tancats, però que ells van oferir-se a Sanitat per poder fer anar les seves instal·lacions com a hospital. A veure com els hi està anant i com estan de capacitat. Parlem de la mediació avui. Sí. Per què de la mediació? Doncs, home, perquè tanta convivència genera roces, que es diu en castellà, rocecillos. Bueno, la mediació pot ser una bona eina i, de fet, veureu que estan atenent a moltes consultes i això és maco. Però és dijous, parlarem de consells de veterinaris i els nostres consells de nutrició amb el nutricionista, amb el Cristian Didier. També parlarem amb el president de la FECOL d'aquí uns minuts, amb el Ferran Perdrix, perquè ja vam anunciar que s'havia aplaçat l'aplec del Caragol cap al dia 9 d'octubre, però parlarem amb ell de com ha anat aquesta decisió. En fi, tot això des d'ara fins a les dues, des de Cope Lleida. Com et deia, fregant els 18 graus a la ciutat de Lleida, Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Escolta, previsió, es confirma sí. El que ens vas dir? Bon temps fins a diumenge?
Pues sí, si fa no fa, ara matisaremos. Ara mateix està la temperatura 3 graus per sobre d'ahir, així que avui i demà seran dos dies extraordinaris, pràcticament no hi ha un núvol, i temperatures que s'enfilaran entre els 18 graus o més baixes a alguna capital del Pirineu, com Viella, fins als 23 o 24 que tindrien a la meitat sud de Lleida. Mm-hmm. Tant avui com demà, en predomini del sol, dissabte i diumenge augmentaran els núvols i alguna precipitació durant la tarda al Pirineu. Tant avui com demà, i ahir va passar també, al Pirineu creixeran aquests núvols en forma de bolets, que van deixar ahir força xubascos al Pirineu, i xàfecs, i ara també ho deixaran durant el cap de setmana. És a dir, tenim les tardes amb aquesta nuvolositat al Pirineu, però que els demés dies ja anirà minvant. Ah. De cara al dilluns de Pasqua és quan augmentarien els núvols. És a dir, comencem amb molts de sol, s'anirà tapant una mica durant dissabte, diumenge, amb alguna precipitació al Pirineu, i dilluns encara continuen donant, encara que podria variar una mica, pues un dia més tapadot en alguna precipitació, però a la meitat sud de Lleida en tot cas seria molt feble, molt dispersa, molt poc important. És a dir, a gaudir del sol d'avui i demà i també dissabte, diumenge, però menys sol degut a l'augment dels núvols.
Doncs s'ha d'aprofitar, obrir les finestres, no darrere del vidre, davant del vidre, que ens toqui el sol. Avui amb el Cristian Didier parlarem d'alimentació que afavoreix també l'absorció de la vitamina D i ens hem de carregar de vitamina D aquests propers 4 dies. I dimarts ja en tornarem a parlar. Armando, escolta, que tinguis bona Setmana Santa.
Igualment a tothom. Molta salut. Salut. A gaudir. Adéu.
I nosaltres anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs hem de començar parlant de dades a Espanya, dades que es faciliten a 11:45 del migdia. Tenim 152.446 casos, amb més de 15.000 persones que han perdut la vida, i això sí, més de 52.000 que s'han curat, que sempre ens agafem amb aquesta xifra, tot i que no deixem de mirar aquestes 15.238 persones que ens han deixat amb aquesta crisi del coronavirus, que potser de cara ja a passat Setmana Santa, la setmana vinent, ens haurem de posar una mica més seriosos amb el que és la gestió política i sanitària de tot plegat. A Catalunya, més de 31.000 persones han donat positiu per coronavirus i més de 3.100 persones han perdut la vida. El Departament de Salut ha confirmat ahir dimecres la mort de dues persones més amb coronavirus en centres hospitalaris de la Regió Sanitària de Lleida. Aquest matís és important. Sanitat només comptabilitza les morts de coronavirus sempre que ho facin en un hospital, en un centre hospitalari. Ho dic perquè hi ha aquest debat engegat de les xifres. Sempre tenim problemes de xifres, és increïble. No tenim arreglo, amb perdó, però ni a les manifestacions, sempre tenim problemes de xifres. Ara, amb aquest aspecte tan seriós, ni amb això tenim arreglo. Manipulació de dades, maquillatge de dades, mira, contem per aquí però no contem allà, si sembla més alt o sembla més baix. L'oposició diu una cosa, el govern en diu una altra. De veritat que el tema de les dades sempre és un problema. I ningú es para a pensar que darrere d'una xifra, com dic sempre, no hi ha una persona, no, hi ha tota una història. Doncs multipliquem-ho per 88, que són les víctimes mortals a la demarcació de Lleida. A hores d'ara, a més, amb 1.154 casos detectats. Això a la zona de Lleida. A Tàrrega sumen 4 noves defuncions, que eleven fins a 7 les xifres de persones, de víctimes mortals a la zona de Tàrrega. I tenen 38 positius. Segon dia consecutiu sense nous casos de Covid-19 confirmats a la Vall d'Aran. Es manté la xifra de 77. I a Andorra, les víctimes mortals de coronavirus s'eleven a 23, amb més de mig miler de casos detectats al país. El govern del Principat ofereix espais d'hospitalització per a pacients de l'Alt Urgell. Comissions Obreres exigirà amb determinació l'acompliment de les mesures de seguretat contra la Covid-19 al sector agrari. S'està acostant, sí o sí, ja la campanya de la fruita la tenim aquí a sobre i s'ha de tenir les coses molt clares. Dimarts parlarem amb Pere Roquer d'Assaja per veure realment, perquè clar, estan sortint aquestes notícies de si es pot contractar personal amb irregulars o que estiguin cobrant l'atur, igualment ho deixaran, no ho deixaran. S'està improvisant, però la fruita no espera. La fruita no espera. Des de l'Ajuntament d'Alcarràs ja han dit que us posen les coses clares, us quedarà molta fruita als arbres, i seria una pena, perquè els agricultors treballen tot un any per aquell dia en el que han d'agafar la fruita de l'arbre. Seria una pena. Però Comissions Obreres, com dèiem, exigirà amb determinació l'acompliment de les mesures de seguretat. Evidentment, la seguretat ha d'estar davant de tot. Unió de Pagesos reclama un protocol de funcionament per a la campanya agrària davant del coronavirus, perquè no hi ha reclar. No hi ha regla. El sindicat reclama excloure dels costos de cotització de les contingències comuns per als contractes d'aturats. I la Coell tem per la supervivència dels negocis, el repunt de l'atur i el fre d'inversions a Lleida degut al coronavirus. La patronal fa una crida a impulsar totes les mesures possibles per accelerar la recuperació de l'economia lleidatana. I el que dèiem ahir, sembla que ens estem relaxant una mica amb el tema de la prevenció, perquè la Guàrdia Urbana ha hagut de denunciar 23 persones a Lleida per saltar-se el confinament, 4 de les quals circulaven en un mateix vehicle. Sembla que no ens ho hagin dit. Si has d'agafar el vehicle, has d'anar sol. Doncs no dos, no, 4. 4. En fi, el cos també ha detingut un home per agredir dues dones a la plaça de Cervantes. És que en parlàvem ahir, que el tema de les agressions, per desgràcia, no baixa. I alcaldes del Pirineu denuncien l'arribada de turistes de segones residències. Malgrat les restriccions a la mobilitat a causa de l'estat d'alarma, molts pobles del Pirineu han constatat l'arribada de propietaris de segones residències que s'hi han desplaçat per passar la Setmana Santa. Fixeu-vos que en el cas d'Esterri d'Àneu i Sant Llorenç de Morunys, els alcaldes denunciaran aquelles que se saltin el confinament. I faran bé, perquè no només posen en risc la seva pròpia salut, sinó que la dels veïns. I en un poble petit, si entra el coronavirus, és un problema. És un problema greu. És un problema greu. Parlàvem ahir de que l'Aplec s'ha hagut de cancel·lar. Anem a parlar tot seguit amb el president de la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ho vam avançar ahir, però bueno, era segurament inevitable, perquè després del pas del temps, doncs això s'anava acostant, i com sempre ens han dit, l'Aplec del Caragol és un event tan gran, que no es pot treballar amb una previsió de pocs dies. Si vols que tot surti bé, si vols que la seguretat sigui correcta i que tots els serveis funcionin, són coses que s'han de preveure amb moltes setmanes d'antelació, i crec que la FECOLL va prendre la decisió, dolorosa suposo, ara ho escoltarem, però la més assenyada, la que garanteix doncs, la seguretat sanitària de tots els collistes, que al final és el que es busca, no? De les persones, que al final una festa no sigui un problema. Ferran Perdrix, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El Ferran és el president de la FECOLL, de la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol. Suposo que quan vas agafar el relleu a la presidència de la FECOLL et van passar pel cap mil situacions. Escolta, que plogui, que no plogui, que ens falli un proveïdor de cervesa, per exemple. No sé, mil coses que en el llarg dels anys et podrien complicar la vida, però aquesta situació jo suposo que no et va passar mai pel cap, eh?
Doncs no, la veritat és que és una situació sobrevinguda i realment nova, nova per tothom, no? I malauradament traumàtica.
Sí. Aviam, a mi m'ho han explicat sempre així, i a més, aviam, si tens una mica de sentit comú, l'Aplec del Caragol mobilitza tanta gent i tants serveis que s'ha de treballar a moltes setmanes de previsió. Per tant, un pot dir, home, es podien esperar una mica més. Aviam, no ens podem esperar més. S'ha de moure les coses, oi? Hi ha serveis que s'han de contractar i que han d'estar llestos ja moltes setmanes abans.
Sí, clar, evidentment. Això, penseu que nosaltres sempre hem posat la seguretat per davant de tot, i en el tema del temps hi ha uns timings que s'han de mantindre. A veure, una cosa és la data de celebració i l'altra és tota la prèvia, tota la feina que hi ha abans de preparar tant les colles, la seva part individual, com la FECOLL, tota la logística general del recinte i de la festa.
Heu triat el cap de setmana del 9 al 11 d'octubre com a aplaçament d'aquest Aplec del Caragol. Per tant, la 41a edició seguirà celebrant-se del 9 a l'11 d'octubre. Estava mirant el calendari, justament, que a l'endemà és festiu. Hi ha molta gent que el dia després de l'Aplec se l'ha d'agafar de festa perquè s'han de recuperar per anar a la feina. Mira, tot això que s'estalviaran, eh?
Bé, aquest any farem realitat dos somnis, no?, de molta gent de l'Aplec.
Sí.
Una és que l'endemà sigui festa, efectivament, per poder recuperar de la intensitat dels tres dies, i l'altra fer un Aplequet de tardor que duri més d'un dia, no? Veus? Que també era una demanda que ens feien, no?, alguns collistes. Doncs aquest any ho provarem. Les circumstàncies ens hi han abocat, i esperem que surti tot molt bé i que a veure si és veritat que amb aquestes dates ja tenim una altra situació i vivim d'una altra manera, no?
Sí, això és el primer, això és el que desitgem tots, evidentment. Ferran, escolta, suposo que abans de prendre aquesta decisió vas fer, evidentment, s'ha de prendre i s'ha de prendre. Vull dir, les coses són així, però suposo que alguna trucada vas fer amb algun cap de colla, amb alguns companys. Tothom va ser comprensiu o va haver algú que va dir, escolta, a veure...
No, a veure, jo crec que encara que no ho sembli, la gent de la Plec tenim molt seny en moltes coses, no?
Evidentment.
I la situació ens ha portat aquí, o sigui, el poder reunir tota la gent que pensem reunir en una Plec, veurem en quina data torna a ser possible, no? Perquè la sanitat és el que marca això, no? Si tenim en compte que ho hem de preparar i que dintre dels preparatius, doncs, hi ha coses com l'assemblea, que és reunir 200 persones en una sala,
clar.
Doncs clar. Això fa inviable totalment plantejar-se fins a...
Doncs estem parlant amb el president de la FECOL, amb el Ferran Perdrix. Bueno, són aquestes decisions que s'han de prendre, però, ull, que la Plec no s'acabe, no és que no s'acabe, ni es perd. 41a edició, amb data a l'octubre del 9 a l'11, i a més, amb aquests al·licients, de que l'endemà és festiu, i etcètera, etcètera. En parlarem més endavant, evidentment, de totes les activitats que envoltaran la Plec i tot plegat. Ferran Perdrix, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, bueno, enhorabona per haver pres aquesta decisió, aviam, enhorabona, si m'entens, enhorabona per haver-la pres i que tothom sigui comprensiu i, bàsicament, és agafar forces per d'aquí a l'octubre, eh?
Sí, a veure, això s'havia de fer ara així i el que hem de fer tots és ficar el nostre granet de sorra per sortir el abans possible de l'estat en què estem, tirar endavant i que a l'octubre tinguem una altra perspectiva i que tornem a tindre moltes ganes de tornar a fer a Plec i que sigui un èxit com ha fet tots els darrers anys. Aquest és el sentiment i la voluntat, no?, que hi posem més a la FECOI i que segurament acabarà.
Ferran, per cert, que no t'ho he preguntat, espero que estigueu bé, tots a casa.
Sí, bé, hi ha una mica de tot. Estem bé, però tenim coneguts, tenim familiars que algun ingressat en la UCI que se n'ha sortit.
Caram.
Bé, hi ha una mica de tot, suposo que com a totes les cases, perquè això afecta a tothom, sí. A totes les edats i a totes les famílies, no?
Clar.
A veure si no tenen una punta i podem sortir de tot això i traient les lliçons per no tornar-nos a trobar així.
Això és el més important. Doncs escolta, cuideu-vos molt. Una abraçada, Ferran.
Igualment, i fins a Plec,
Cope Lleida. Estàs informat. Cope Lleida. Cope Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mira, estem a les portes d'un cap de setmana llarg, llarg. A veure, el cap de setmana és llarg. Si resulta que no podem sortir de casa perquè hem d'estar confinats, no canvia res. El cap de setmana és llarg. I si esteu teletreballant, doncs mira, podeu deixar de teletreballar si us deixen, perquè és festa. I la gent, doncs, que són serveis essencials, anem fent torns i ens ho buscarem. Però escolta, és un cap de setmana llarg i l'hem de gaudir. Nosaltres estem a dijous, i els dijous, i amb aquesta sintonia, el que fem és connectar amb Anadon Veterinaris, que estan a Lleida, al carrer Segrià número 11, que segueixen oberts, perquè pots anar a comprar tant el menjar del teu animal de companyia com els medicaments, perquè per sort o per desgràcia, doncs segueixen havent necessitats mèdiques dels nostres animals de companyia. Més diria que desgràcia que sort, però la sort és que, per exemple, en Adon Veterinari segueixen oberts i pots anar allí a comprar com si fos la farmàcia i el supermercat del teu animal de companyia. I a més, doncs tenen un veterinari sempre, 24 hores, sempre, Setmana Santa inclosa. Tens un número de telèfon d'emergència, 973-266-388. Emergència, fixa't el que dic, urgència, 973-266-388. Amb horari comercial, doncs pots trucar i et contestaran des de la botiga. I si és una urgència, t'adreçaran directament al veterinari que hagi de guàrdia. I si és fora d'horari o és a les nits, aviam, que sigui una urgència, però et contestarà un veterinari. I com sempre, nosaltres el que fem és donar la benvinguda a la infermera veterinària d'Anadon Veterinaris, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs, per cert?
Molt bé, de moment bé? Estem bé.
Escolta, tu em vas dir que tenies dos gats a casa,
eh? Dos gats, sí.
Dos gats. Ja has vist que ara, bueno, la Covid-19 i els gats estan més de moda que mai.
Aviam. Sobretot els gats una miqueta més grans.
Sí, els grossos, els que també anomenem tigres. Aviam, bromes a part, de moment ho toquem amb to còmic, però sí que és veritat que aquesta setmana ha saltat la notícia de que un tigre, una tigresa en aquest cas, que per cert té nom, no? Ja,
Es diu Nadia.
Es diu Nadia. Ara la coneixerà tothom. D'Estats Units, de Nova York, crec.
Sí, el zoològic de Nova York.
Bueno, vam veure que tenia tos seca. És curiosa, perquè va repetir els símptomes del mateix que en humans.
Sí.
Tenia tos seca, estava parada, no sé què, li van mirar la febre, li van fer la prova, com que el seu cuidador havia donat positiu, i escolta, va i dona positiu. Ens alarmem o no?
Bé, no.
No.
No, sí que és veritat que la Nadia, segons diu el cap de veterinària del zoològic de Nova York, segurament ha estat contagiada pel personal del recinte que no tenia símptomes.
Clar, home, vale? el seu cuidador ha donat positiu al final.
Exacte, però no tenia símptomes, llavors pues, continuaven a anar a treballar, bueno, a fer els serveis mínims, perquè el zoològic estava tancat al públic des del dia 16 de març.
Sí, no, és pel personal, segur,
això. És pel personal que, claro, s'ha de mantindre. I de moment, i fins a la data d'avui, és l'únic animal que sap que ha estat contagiat, ¿vale? Mm. Fins avui. Jo he estat llegint aquests dies, durant tota la setmana, el que va publicar en el butlletí de la USDA, que és les sigles en anglès, de Centres de Malalties i Prevenció, que és l'oficial, diguéssim, on ens tenim que fixar.
Sí, sempre hem d'anar a la font oficial.
Exacte. I ells continuen recomanant les mateixes mides de seguretat que hem de tenir amb les mascotes com fins ara. Val? Que són les mateixes que hauríem d'utilitzar amb les persones si estiguéssim infectats amb la Covid-19. Que si vols les recordem.
Sí, anem a recordar-les.
Guants, sempre. Mascareta. Netejar tot el material que estigui en contacte amb la mascota amb lleixiu. El material que estigui
a la mascota. A la mascota no, eh?
Mai. Ni diluïda, ni res. No. A la mascota li pot fer molt mal a la pell, vale? Podem cremar l'animal.
Sí, sí.
O sigui, tot el material. La roba, tot el que tingui contacte, que es pugui rentar, a la rentadora 60 graus, vale? I no se li poden estar donant ni petons, ni compartir menjar, ni coses així.
Bueno,
la Covid.
Això ni abans de la pandèmia tampoc era massa recomanable, vull dir, perquè els gossos al final llepen de tot i només té falta això. Però bueno, ara menys que mai.
Bueno, però compartir dinar, bueno, menjar moltes vegades...
No, pues els petons, sí, els petons parlo.
I bueno, petonets, tots ho fem, eh?
Ja ho sé, però...
He de dir que la primera, aquí quasi que som culpable també...
Sí. És que hi ha cares que no es pot evitar, oi?
Sí.
Et posen aquella cara...
I a més, jo que... Ja, dels meus ja ni te dic, eh? Però estic a la fenya i, claro, te miren amb aquella careta, els
veus?
Estàs ficant el termòmetre i te llepen tot. Què fas?
Escolta, ara que dius això del termòmetre, quina temperatura... Jo és que no en tinc ni idea. És veritat, no n'havíem parlat mai d'això, veus? L'actualitat fa que al final aflorin temes que potser d'altra manera no haguéssim parlat.
Sí.
Quina temperatura és la normal d'un gos, per exemple, o depèn de la raça?
D'un gos, i, no, sempre la mateixa. D'un gos i d'un gat... fins a 39 és normal.
Ah, o sigui, tenen una mica més de temperatura que nosaltres.
Sí. A vegades la gent s'espanta. Que bé que surt el tema, perquè a vegades la gent s'espanta, ens truca...
No, t'ho dic perquè segur que més d'una persona ara li pren la temperatura al seu animal de companyia.
Exacte.
Vaja, estic segur. Clar, jo si no ho sé i li veig un 39, vinc ràpid.
Clar, no, a vegades amb menys. La gent, ai, és que...
Està 38
està
30... i mig.
Sí.
Clar.
Sí. Han de saber que fins a 39 és normal.
Val.
I a vegades, quan venen aquí, que puja igual 39 amb 2, a vegades és de l'estrès que tenen aquí, també.
Val. O sigui, fins a 39, normal.
A casa és normal, sí.
Com li prens la temperatura a un animal d'aquests?
A l'anus.
O sigui,
s'ha de ficar el termòmetre a l'anus, no hi ha un altre.
Al gat també, no?
Igual.
Clar, perquè estan ple de pèls, no hi ha manera.
Igual, sí.
I ja es deixen...
Bueno,
t'ho dic perquè
que,
és una maniobra complicada, no?
Ja que col·laboren, hi ha uns altres que, bueno...
Bueno,
amb molt carinyo.
M'enric ara, però és com banyar un gat, ull, que si no
té
ganes...
Escolta, una altra cosa. Si preneu la temperatura del gos o del gat, després el termòmetre, si no és només per amb ells, que jo recomanaria que tinguem un només
sí, home,
per la mascota,
sí.
Però bueno, si per lo que fos, en aquell moment hem de fer anar el nostre, el que tenim a casa, després sí que és una de les coses que amb lleixiu diluïda...
Sí, sí, s'ha de netejar. Per cert, aquí no valen aquells de la front i de l'orella, no?
No, és normal. Aquí és normal de tota la
bueno,
vida.
Bueno, evidentment el de la front no, però i el de l'orella tampoc serveix, eh?
No.
I no,
no
li
no.
Poseu el termòmetre aquells d'orella al gos o al gat, que no medirà bé, a veure.
No,
a l'orella, volia dir. Vull dir que no medirà bé, eh? En fi, escolta, abans de...
No, i no me dirà bé, i a més no crec que siguin molt cooperatius.
No, correcte. No, a més, sí, fa massa bulto i fa massa soroll.
Sí.
Aviam, dins de la normalitat, si teniu una urgència, doncs 973-266-388. Però que sapiguem això, perquè és que abans jo crec que poca gent li preneia la temperatura al seu gat o al seu gos, però avui pues segurament hi ha més gent.
Si podeu... Sí, a vegades si el veieu que està una mica poig, ho podeu
bueno,
fer a casa.
És per eliminar, no?
Sí,
però,
exacte.
Si podeu, us atenseu al carrer Segrià número 11, si no el teniu, i li compreu un termòmetre només per ell. Per ell o ella, vull dir, pel gat o pel gos. I paciència. I tampoc
sí.
Cal prendre-li la temperatura cada mitja hora, pobre animal, tampoc no...
Vull
dir, només és si detectem que està estrany, parat o que sigui.
I sobretot, si té febre, sisplau, no li doneu res de casa.
Ah, sí, correcte. Sí, no, sí.
Truqueu-nos, que sempre hi ha algú que te pot... Si estem oberts, qualsevol de nosaltres, i si no, el veterinari que estigui de guàrdia t'aconsellarà que li pots donar... per ell.
Sí.
I les dosis.
No, això, no li donem una pastilla d'ibuprofeno perquè...
No.
Ni paracetamols ni res d'això, eh? Ja
no,
us ho diran.
No, sisplau, no.
973-266-388 perquè sí. El que és bo per nosaltres és letal per ells, eh?
Uh-huh.
O sigui que res d'automedicar, això ja ho vam dir, però ara ho hem de dir més que mai. Escolta,
sí.
Abans de marxar, anem a recordar una cosa que, vaja, jo crec que això ho hauríem de tenir claríssim. Crec que tothom ho té claríssim, però a l'hora de posar-ho a la pràctica costa. Si baixem el gos, que mira, darrerament és com un luxe tenir gos i haver-lo de baixar, les coses que fa al carrer s'han de seguir recollint amb la bossa i tirar-ho a les escombraries,
sí,
sisplau.
Sí, sisplau, sigueu nets, que està el carrer ple de femtes de gos... I s'ha de recollir com sempre.
Clar, vull dir que no circuli gaire gent pel carrer i no et veu ningú, no s'excusa, que després, tindrem uns carrers que faran pena.
Claro.
No ho sé, ha de ser mecànic això, tu baixes el gos, reculls això i ja està. Vull dir, és una de les responsabilitats que té tenir gos.
Claro, sí.
És una d'aquelles preguntes que vam dir, abans de tenir gos, torno a recordar el tema de no anem a adoptar un gos sense fer-nos unes preguntes i contestar-les. Doncs una d'aquelles és que l'has de baixar a passejar, com a mínim, tres cops al dia, i que el que fa s'ha de recollir.
Exacte.
Entre d'altres, eh?
Sempre.
Sí. Clar,
sempre.
Que a vegades parlem de coses evidents, però mira, ho hem de tornar a recordar perquè
clar.
La Imma surt de casa per anar a treballar a anar al veterinaris i veu el carrer.
Sí, està tot bombardejat.
I jo surto de casa per venir a la ràdio i miro el carrer i de veritat que fa vergonya a vegades,
I després bueno. Vull fer una recomanació. Si el vostre gos, per lo que fos, sabeu que va una mica suelto, que té diarrea,
sí.
No costa res de portar una ampolleta d'aigua.
Correcte.
L'omplim a casa i quan faci el que tingui que fer, com no es pot recollir, que jo ja ho entenc, que això no es pot recollir, amb l'aigua, pues ja ho netegem, saps? Ja no es queda allà...
Correcte. Sí, no,
no costa res, això tampoc.
És tenir sensibilitat i respecte a la teva ciutat. Vull dir, és que al final...
Des de tots.
És clar, és que no cal anar més enllà.
Uh-huh.
En fi, a internet, a www.anadomvet.com, Anadom Veterinaris, a carrer Segrià número 11, a Lleida, o al 973-266-388. Imma, escolta, que tinguis bona Setmana Santa. No sé com ho tens muntat amb el tema de torns, perquè, clar, vosaltres esteu...
A mi me toca treballar tots els dies.
Tots els dies.
Ho tinc molt bé.
El dia de la mona inclòs?
Sí.
Hòstia, perfecte.
Pues... Sí, ho tinc molt bé.
Pues res. 973-266-388. Si tinguéssiu la pena d'haver de fer anar el servei d'urgències d'anador veterinaris, doncs, entre d'altres, hi haurà la Imma Sabaté, i així la coneixeu. Mira, d'aquestes maneres. Si hi aneu, li dieu, sisplau, t'escolto a la ràdio, que li farà il·lusió.
Sí, claro.
Escolta, Imma, doncs, escolta, cuida't. I passeu el millor possible. Una abraçada.
Adéu.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja saps que després dels consells veterinaris, amb aquesta sintonia, i els dijous, Setmana Santa inclosa, potser millor que mai, perquè amb els dies festius i amb confinament inclòs, el tema de la nutrició, hi ha cases o hi ha persones que se'ls està desmarxant una mica, parlem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia, com estàs?
Bueno, amb el Cristian, mira, hoy havia pensat un tema, a veure què te parece, perquè l'home del temps, el meteoròleg, l'Armando Álvarez, ens ha dit que des d'ara fins a diumenge hi haurà sol. I els metges ens diuen que, aviam, que si passen 2, 3, 4, 5, 6 dies sense que ens toqui el sol, no és un problema greu, però el tema de la vitamina D és una cosa que hem de començar a incorporar al nostre confinament, que no serveix darrere del vidre, que ens ha de tocar el sol directament, uns minuts cada dia. Uns minuts, no dos minuts, una estoneta cada dia. No cal que t'hi posis a les 12 del migdia, però que ens ha de tocar el sol cada dia, a la finestra, al balcó, a la terrassa, on puguis, però ens ha de tocar el sol cada dia. Però jo pensava, Cristian, que a través de l'alimentació lo podemos poner un poco más fácil también.
Bueno, desde luego, hay un montón de tips desde el punto de vista de la alimentación que podemos mejorar la absorción de vitamina D, mejorar los niveles de vitamina D sanguíneos como tal. Aparte de los consejos que has dicho del sol, que es pensar que más del 50% de la vitamina D que tenemos es por la transformación que tenemos por medio de la piel, es importante que sean los antebrazos, en el cuello, ¿vale? Incluso en la cara, en donde nos tiene que, sobre todo en el cuello, los antebrazos, que nos dé el sol para esos 5 minutitos, 10 minutitos al día. Si es el día de ir a hacer la compra, pues intentar llevar algo que os dé en los brazos o que os dé, o descubriros un poquito el cuello, ¿no? Que eso también va muy bien. O si salís al balcón, pues que os den esas zonas que es donde más transformación hay de vitamina D.
Claro.
Bueno,
a ver, alimentos que favorezcan, porque ya que lo vamos a tomar poco, pues que si lo podemos ayudar, mejor.
Claro, recordemos que la vitamina D es una vitamina liposoluble que llamamos, es decir, es soluble o es capaz de convivir con la grasa. Hay vitaminas que son solubles en agua y otras que son solubles en grasa. Esta forma parte de las que son solubles en grasa, como son cuatro, la vitamina D, la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. Pues esta solo está en la grasa, y solo está en la grasa mayoritariamente de los animales, ¿vale? Entonces, los alimentos con mayor cantidad de vitamina D son aquellos de origen animal, especialmente los que son de origen de estas grasas que llamamos más saludables, ¿no? El pescado azul, sobre todo salmón, sardinas, atún, son los alimentos más ricos en vitamina D, ¿vale? La vitamina D, bueno, en los pescados azules hay algunos que son como más caros y otros más baratos, digamos, desde el punto de vista económico como tal. Entonces, si no podemos recurrir a estos que son un poco más caros, como el atún fresco, por ejemplo, podemos recurrir a una sardina o un boquerón, que son mucho más baratos y también tienen los mismos niveles de vitamina D, ¿no? Y hay muchísimas recetas que esto lo tendríamos que hablar en algún otro día.
Sí.
Luego, hay un alimento que es el top y es el que tiene más rico en vitamina D, es el hígado de los animales, ¿vale? Ah. Actualmente no se consume mucho este producto, pero sí que es verdad que todavía hay algunas personas, yo incluido, que comemos hígado, ¿vale? De cualquier animal, conejo, ¿vale? Del cordero, ternera.
No está desaconsejado, es decir.
No.
Siempre
no,
hoy no. He oído aquello de, claro, el hígado es donde se almacena todos los tóxicos y tal, no, y después te lo comes.
No, para nada. Vale. Es un alimento. Pensar que los animales que son para producción animal, que son para el consumo humano, no están. No. Todo esto. Todo el animal como tal se puede consumir. Uh-huh. Entonces, el hígado es muy buena fuente de vitamina. Es verdad que en España es un producto que ahora se utiliza poco. Ya. Hay otras comunidades que la utilizan bastante, pero aquellos que les gusta, es un buen... Muy buen...
¿De cualquier animal o hay alguno que va mejor que otro?
No, en general, pensar que nosotros fabricamos la vitamina D, el origen es en el hígado, entonces es muy buena fuente, claro, de vitamina D. ¿Os acordáis? Yo supongo que tú te acuerdas del aceite de hígado de bacalao.
Sí,
de toda
sí,
la vida.
Sí.
Esto es uno de los alimentos o suplementos que todavía existe, más ricos en vitamina D,
claro,
precisamente por ello, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pero también tenemos otros alimentos que también son ricos en vitamina D, con que necesitamos un alimento rico en grasa, los lácteos enteros son ricos en vitamina D, ¿vale? Tienen que ser enteros. Si son desnatados, al haberle quitado la grasa,
claro,
hemos quitado la vitamina también.
¿Los fermentados también? O sea, ¿un yogur también entra?
No hay ningún problema.
Perfecto.
Si
entero,
conservan,
¿eh?
Pero tienen que estar entero, entero, ¿vale?
Bueno, ya dijimos que un yogur entero no es un problema para una persona que esté bien de salud.
Para nada.
Que no le hace falta comprar uno desnatado,
Exacto. Incluso para aquellas personas que quieran bajar de peso también no pueden
ingerir
ningún problema.
No, sí, el problema está en otras historias.
Sí,
no en el yogur entero. O sea, te acabas de comer un trozo de yo qué sé, de pastel y dices, no, el yogur desnatado, ¿no? Es como lo del café con sacarina, ¿no?
Sacarina.
O sea, el problema no es el yogur entero, ni mucho menos.
Pues bueno, luego, el huevo es otro alimento muy rico en vitamina D. Sobre todo la yema como tal. La clara no tiene vitamina D. Uh-huh. Porque la grasa del huevo está en la yema.
Ya dijimos también, que 3-4 veces por semana sin problema, ¿eh?
Ningún problema, ¿vale? Y cada vez que comamos una tortilla o algo, podemos hacerla de 2 huevos, ningún problema.
Ah, vale.
Hay alimentos vegetales también ricos en vitamina D, ¿vale? Sí que es verdad que hay algunos estudios que contradicen un poco esa absorción, a veces se queda en el intestino o esa vitamina D no llega a ser del todo disponible. Pero sí que hay alimentos vegetales, como por ejemplo el más top de todos son las setas. Los champiñones, por ejemplo, son muy ricos en vitamina D. De hecho, hay algunos estudios que recomiendan poner los champiñones al sol antes de comerlos, porque terminan de transformar la vitamina D.
Ah.
También hacen esa transformación.
Mira tú.
Y
normalmente lo sacas
en vitamina D.
Normalmente lo sacas del frigorífico y directo a cocinar.
Y luego los más controvertidos son los alimentos grasos como el aguacate.
Uh-huh.
El aguacate es un alimento que también tiene vitamina D, aunque también se ve un poco así, hay algunos estudios que no se absorbe del todo, pero es un muy buen recurso vegetal, sobre todo para las personas que no comen alimentos de origen animal, ¿no?
Bueno, si no se absorbe del todo, pero va sumando aguacate, huevos, un pescado y tal, y que te dé el sol, oye, al final todo suma.
Claro, hay alimentos o hay recetas que son muy potentes porque combinas alimentos. Por ejemplo, un tataki de atún con, por ejemplo, con aguacate troceadito, un poco de mango troceado y un poco de aceite de oliva, si quieres, ¿no? Entonces, ya en esa receta es mucho más potente,
es potente
en ese nutriente. Más potente en ese nutriente, ¿no? Así hay muchas recetas. Cuando tenemos un déficit, eso tenemos que hablar alguna vez en algún programa,
ajá,
los déficits de nutrientes, ¿no? El déficit de hierro, el déficit de... Cuando tenemos un déficit específico, tenemos que buscar esa combinación de alimentos que nos lleve a potenciarlo, ¿no? A recurrir a aquella unión de varios alimentos para aumentar ese nutriente que nos está faltando,
claro,
en este momento, ¿no?
Pues apunta que después de vacaciones nos envían tantas cosas que no saben de qué hem de parlar. Vamos a hablar de esto las próximas semanas. Oye, que tengas buena Semana Santa en confinamiento, pero buena Semana Santa.
Estará bien para todos, mucha positividad y buenos ánimos a todos los que están en casa y los que están teletrabajando y los que están al pie del cañón también, claro.
Y contrólate el Día de la Mona.
Ahí estaremos.
Cristian Didier, un abrazo.
Gracias, adiós.
Al Cristian li dic que es cuidi, però el Cristian no té claríssim. És igual el dia del Mona que qualsevol altre. Jo potser tindré el programa, Mira, no m'ha dit que em pesi i després tornar-ho a mirar. En fi, va, que busquem les senyals horaris. Arribem a la una de la tarda. Buscarem la darrera hora des dels serveis informatius de la cadena COPE. I després, al migdia de Lleida, mira, parlarem de mediacions. Que, bueno, tanta convivència pot generar alguna història que pot escalar a fer-se gran i acabar sent un problema. Doncs a vegades amb la mediació en tenim prou i ens va molt bé, eh? També parlarem de mones des del Gremi de Forners amb la Pilar Márquez, amb la seva presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida. Parlarem d'actes de Setmana Santa, de les cofraries. Parlarem amb la Mari Carmen Salvador i el José Manuel Gómez, que és el director del secretariat de les cofraries del Bisbat de Lleida. I parlarem també amb l'Hotel Anastasi, que està tancat com tots els hotels, però va oferir-se a Sanitat i està obert amb més de 80 llits per descongestionar l'Hospital Arnau de Vilanova.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En pleno debate por la fiabilidad de las cifras oficiales, el dato de muertos por coronavirus se estabiliza en España a la baja. Lo hace tras dos días subiendo y con registros todavía inasumibles. En las últimas horas han muerto 683 personas, que son mucho más que el simple dato de una estadística. Son 74 menos que ayer y casi 200 menos que hace justo una semana. La mejor noticia es que se aminora el crecimiento de contagios, superando los 152.000, y se dispara el dato de curados. Hay más de 52.160 en España, después de que en las últimas horas 4.141 contagiados se hayan recuperado. Con estos datos, el gobierno sigue insistiendo hoy en la estabilización, Maribel Sánchez.
Sí, estabilización, nos dicen en Sanidad, Antonio, y también ralentización de la pandemia, pero superamos ya la trágica cifra de 15.000 fallecidos, 15.238, que son un 4,6% de muertos más que ayer, y el número de contagios se ha incrementado en un 4%, acaba de explicar la portavoz del Centro de Alerta Sanitaria, la doctora Sierra, para insistir en que son datos de decrecimiento generalizado en toda España.
Que la tasa de crecimiento y la velocidad con la que se está propagando la enfermedad está disminuyendo, y esto es de forma general en todas las comunidades autónomas.
Seguimos siendo el segundo país en fallecidos y en positivos, pero el dato que más ha aumentado, el que más agrada de contar, es el de curados, un 8,6%, y hablamos ya de más de 52.000 enfermos dados de alta. De todas estas cifras, de su significado y de las intervenciones policiales para garantizar el cumplimiento del confinamiento, siguen explicándose los miembros del Comité Técnico de Sanidad.
Comparecencia que sigue a esta hora. La crisis del coronavirus está cambiando también nuestras pautas de consumo. En los días previos al estado de alarma, comprobamos cómo las estanterías del papel higiénico quedaban vacías. Después se han intensificado las compras de cerveza, vino, patatas fritas y frutos secos. También la de harinas y levaduras para hacer bizcochos. Y hoy hemos conocido que Mercadona ha duplicado las ventas de bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque uno de sus múltiples usos es la limpieza y desinfección de frutas, verduras y también de la ropa. Mercadona garantiza el abastecimiento y suministro de todas sus tiendas con los productos necesarios para que sus clientes puedan confeccionar su compra habitual durante la excepcional situación ocasionada por el COVID-19. Al margen del coronavirus, tenemos una última hora que nos lleva a Cáceres. Un hombre de unos 70 años ha matado a su hermano con un arma blanca y posteriormente se ha quitado la vida con el mismo cuchillo. Ha ocurrido en la localidad de Río Lobos. Redacción de la cadena COPE en Extremadura, Fabián Vázquez.
Los dos fallecidos, hermanos entre sí, tenían más de 70 años y al parecer uno agredió al otro con un arma blanca causándole la muerte y posteriormente se quitó la vida con el mismo cuchillo en la vivienda en la que ambos vivían. Pero eran atendidos por sus familiares continuamente. Precisamente debido al confinamiento su familia fue por la noche a llevarles comida y al no responder a las llamadas entraron en la vivienda y descubrieron el macabro hallazgo, los dos cuerpos sin vida. El municipio de Río Lobos, de 1.300 habitantes en la provincia de Cáceres, ha decretado una semana de luto oficial.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Que una mujer de 45 años permanece herida grave en Almasora, Castellón, después de que su pareja, un hombre de 31, la apuñalara. El agresor se ha quitado la vida. Un conductor que quintuplicaba la tasa de alcohol ha sido arrestado en el peaje de Martorell de la AP7. Los hechos ocurrieron ayer cuando este individuo, un español de 46 años, se quedaba encallado ante una de las barreras del peaje. Y prueba del confinamiento que vivimos, Antonio, es que los vecinos de la zona del Camino de Ronda de Granada han conseguido que con sus abucheos desde las ventanas se evitara el robo a una mujer de 60 años. Una chica de 24 pretendía quitarle el bolso y los vecinos, pues a grito por las ventanas, lo han evitado.
Y nada claro en el horizonte deportivo más inmediato, los equipos de la Liga de Fútbol siguen tomando medidas económicas. Carlos Ganga.
Real Madrid anunciaba en las últimas horas un acuerdo con sus jugadores que evita la aplicación de un ERTE. Las plantillas de fútbol y baloncesto se van a reducir entre un 10 y un 20% el salario en función de si vuelve o no la Liga. Y hoy otro equipo de primera está cerca de cerrar otro acuerdo, es el Celta, Santi Peón.
Club y primera plantilla apuran estos días el cierre de un acuerdo por el cual los futbolistas asumirán una rebaja de sus salarios que variará en función de lo que ocurra con la competición. De esta forma, el Celta evita la opción de solicitar un ERTE, algo que solo se barajaba en el supuesto de aceptarlo en bloque todos los equipos de primera división. Además, los jugadores con esta rebaja de sueldos se aseguran que ningún trabajador del club sea despedido.
Y ya saben que sigue la polémica en el seno del Barça. Bartomeu quiere destituir a cuatro directivos y uno de ellos, el vicepresidente Emili Rousseau, anoche en el partidazo de COPE, reconoció que el motivo es haber sido crítico con Bartomeu en la crisis de las redes sociales.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de una cooperante española a la que la llegada del coronavirus sorprendió en África, cuando apenas llevaba allí 3 semanas. Y queremos conocer, ¿cuál ha sido su decisión?
Pues es Marta Briset, que trabaja en un proyecto de organización de la organización CESAL, centrado en la seguridad alimentaria en Mozambique. Cuando apenas había empezado su tarea, como decías, ha llegado el coronavirus a ese país. La embajada española instaba a regresar y algunas organizaciones no gubernamentales se plantearon evacuar a su personal expatriado. Marta vivió un momento de lógica incertidumbre y decidió quedarse, aunque la situación sanitaria de Mozambique no inspira seguridad, precisamente. Sin embargo, pensó que se había formado para afrontar situaciones de emergencia y que su labor estaba allí, donde más falta hacía, del mismo modo que la hacen una enfermera, un policía, una cajera o una limpiadora en España. Vamos a contar los entresijos de esa decisión de Marta en El Espejo, en un ratito.
Decisión valiente. Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en 30 minutos. Ahora sigues en compañía de Mediodía COPE.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada, porque si lo piensas, querrás unos Motic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, sed de innovación. Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, tot seguit parlarem d'un tema, això ho hem dit avui al principi del programa, que segur que t'hi has trobat en algun moment, segur, pràcticament segur, o ho has pensat. Perquè ja sabeu que des de les primeres dies de confinament, doncs la gent, això també és veritat que s'ha anat afluixant, dic afortunadament també, per la convivència, no? Però els primers dies de confinament, la primera setmana, hi va haver molta activitat als balcons. Escolta, música, gent que es muntava l'equip de música i vinga, anar posant música perquè la gent als altres balcons cantin i ballen, i està molt bé, alegria. Però clar, igual hi ha gent, els veïns, per exemple, o algú al davant, que no en té ganes d'escoltar Xivarri o aquestes històries. Vull dir, que estiguin confinats no vol dir que hagi de ser una festa perpètua, oi? Gent, veïns, que els escoltes, que entren i surten de casa, pugen i baixen amb l'ascensor i que es mouen o que fan exercici per les zones comuns quan s'ha prohibit expressament. En fi, sabeu això que es diu en castellà rocecillos de la convivència, aquestes coses? Doncs clar, si ens tenen confinats, doncs aquestes coses es poden disparar. I això ja n'hem parlat d'altres dies també. Abans d'arribar a la demanda, a la denúncia, a les històries, Bueno, potser que en parlem a vegades, no? I per aquests temes, i per d'altres, com per exemple temes de lloguers i d'altres històries, va haver el tema de la mediació. Jo el tema de la mediació com a tal el vaig conèixer farà 2 anys, perquè des del Col·legi d'Advocats de Lleida van venir a presentar-ho. Van venir aquí a la ràdio l'Anna i la Mercè. I avui, per tornar a parlar d'aquest tema, i d'aquest tema doncs adaptat a la situació que estem vivint, tornem a contactar amb l'Anna Llaurador Sabater, que és advocada mediadora i responsable de la mediació del Col·legi d'Advocats. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs, per cert?
Pues bé, confinada, però bé. Bueno, bé, gràcies a Déu i per sort, bé.
Sí, al final, que el pitjor sigui el confinament, per entendre'ns, eh? Vull dir que la salut, evidentment, és el més important, i avui en dia, si hem d'estar confinats, doncs ja estarem, i ja està, no? Al principi potser es va fer una mica a costa amunt, ara com a que hem agafat els ritmes ja, eh? El qual no vol dir que no tinguem ganes de sortir, eh?
Sí, sí, la veritat és que sí, que al començament dèiem i com farem i com deixarem, i bueno, les coses es van posant una mica
sí,
a lloc,
mica.
Ens anem acostumant, però la veritat és que amb moltes ganes de que tot torni una mica a la normalitat. Mm-hmm.
El que deia al principi, aquests conflictes veïnals que de vegades podem arribar a tenir, doncs imagina't ara que estem les 24 hores i totes aquestes setmanes tancats a casa, als blocs de pisos, etc, etc. Aquests rocecillos que deia jo, bueno, poden fer-se grans, no?, aquests dies.
Efectivament, ho has explicat molt bé. I nosaltres el que vam pensar, res, a la primera setmana ja de confinament, vam pensar, ostres, la gent va treballar, la gent no es passa tot el dia a casa, surt. El fet d'estar les 24 hores a dins de casa, el primer problema ja és com sabem gestionar les nostres emocions,
sí.
Perquè era una situació d'incertesa, una situació de desconeixement, de quant temps estarem així, és a dir, els nervis a flor de pell. I clar, el fet d'estar doncs les 24 hores a casa doncs ens va fer pensar que realment podia sorgir molts conflictes amb tema veïnal, també amb tema de família, eh?
Sí.
També amb tema de família,
sí,
doncs, sobretot pel tema de les guardes i custòdies, del fet de que durant la setmana aquestes visites sense pernocta, doncs, segons els criteris d'interpretació de Lleida, doncs, quedessin suspeses, que primer sempre l'acord dels cònjuges per reconduir la situació, no és el mateix, òbviament, els intercanvis entre progenitors amb una situació normal que amb aquesta situació de confinament. Vale, vam pensar que això realment podia provocar conflictes. Clar, anar i judicialitzar-los, doncs ara per ara tampoc no és el moment, perquè per la judicialització doncs ara no és la solució, no ho és entenc jo que primer cal parlar-ne, no? Si no hi ha més vies, s'acabarà, haurem de judicialitzar-ho, no?
Clar, un advocat m'explicava aquesta setmana que sempre, no amb aquesta situació,
sempre.
Molt millor un bon acord que un mal procés.
Efectivament, sempre hi ha prioritat a primer sentem, mirem i a veure si ho podem solucionar abans de que ho solucioni un tercer.
A més,
sempre.
Segons el problema, vull dir, pot haver problemes molt, molt seriosos, però en la major part dels casos, si podem deixar-nos d'ofuscar i que una tercera persona imparcial ens pugui asseure, parlar, reconduir-ho, normalment la gent també acaba donant-li la importància que té a cada assumpte, no? A vegades és desproporcionat i quan et calmes dius, caram, estem discutint per una tonteria, no?
Efectivament.
Ara, normalment, ja suposo que no sempre.
Efectivament, no sempre, però molts conflictes dins de l'àmbit, diguem, proper, d'aquests en què són conflictes relacionals, de que després has de continuar sí o sí amb la relació, amb l'altra part, doncs perquè siguis família, doncs perquè siguis veí, perquè, bueno, perquè tinguis una relació laboral, perquè tinguis una relació de socis, és a dir, que el fet de que després hagis de continuar la relació, sí, fa molt més convenient el fet aquest. I efectivament, molts conflictes es donen pel fet de no saber-nos escoltar i no saber-nos comunicar. Mm-hmm. En el moment en què intervenim com a mediadors per facilitar, perquè de fet aquesta és la nostra tasca, no? Facilitar que hi hagi aquesta escolta, que hi hagi aquesta comunicació, mm-hmm, que hi hagi aquest esforç per amb dues parts de buscar una solució, que al fi i al cap l'estan buscant ells, és a dir, nosaltres els mediadors ajudem, però òbviament els qui busquen aquest acord i els que busquen aquesta solució són ells. Doncs això fa que realment es puguin reconduir moltes situacions.
Mm-hmm. Anna, ara estava pensant, com a advocada i mediadora, suposo que n'hauràs vist de tots els colors. T'han posat a prova allò alguna vegada que dius, mira, prou, no hi ha manera, la que perdo els nervis sóc jo ja, amb alguna mediació?
A veure, com a advocada en moltes ocasions i com a mediadora, la veritat és que com a imparcial...
No, t'ho dic perquè vosaltres intenteu que dues persones, dues parts, es posin d'acord, però quan, en algun cas, suposo que t'hauràs trobat que no es volen posar d'acord, que no hi ha manera que facis el que facis, realment no es volen posar d'acord, diu, escolta, doncs vinga, alegria, no? Suposo que sí, que alguna vegada has dit, mira, prou, deixem-ho perquè no hi ha manera aquí.
A veure, en principi, com a mediadora, la funció és detectar si les parts realment volen arribar a un acord. Pensa que la mediació és un procés voluntari, sempre en règim per la voluntarietat, perquè si una de les parts no vol...
Clar, no hi ha manera.
No hi ha manera. No. Val? Per tant, sempre en règim per la voluntarietat. Però per molt que sigui voluntari i les dues parts et diguin sí, volem, i els seus posicionaments són tan tacats, òbviament la nostra funció com a mediadors també és dir, això no avancem.
No ho veig.
I per tant, jo tinc la potestat com a mediador per donar per conclosa la mediació. T'explicaré una anècdota que un cop doncs em vaig aixecar de la sala de mediació i vaig marxar. Llavors, clar, les parts es van quedar mirant-me i vaig dir,
Però escolta,
igual has d'emplear aquestes tècniques.
No, anava a dir que igual va ser un toc d'atenció i igual van reaccionar.
Sí, per reaccionar, perquè és que acabes dient, el conflicte no és meu, el conflicte és vostre.
Clar, correcte.
Per tant, si voleu buscar solucions, les busquem. Però si no les voleu buscar, doncs continuem per una altra via.
Clar que sí. Doncs per què estem parlant avui de mediació i de confinament? Doncs perquè el centre de mediació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida posa a disposició de la ciutadania un equip de mediadors voluntaris per realitzar intervencions mediadores gratuïtes en els conflictes de convivència veïnal i familiar, s'entén, que sorgeixin durant aquest estat d'alarma i confinament en el qual ens trobem. Per tant, si detecte... Aviam, el primer pas és posar-se d'acord. Però si veieu que no, doncs abans d'arribar a més històries, el Col·legi d'Advocats de Lleida i concretament el seu centre de mediació us posen a disposició aquest equip de mediadors voluntaris de manera gratuïta perquè pugueu fer una primera aproximació. Com ho heu de fer per posar-vos en contacte amb ells? Doncs mira, molt fàcil, a través del correu electrònic que us dic ara, que és semicall@advocatslleida.org. Semicall, amb C inicial, semicall, tot junt, advocatslleida.org. Allí podeu enviar un correu electrònic, explicar una mica, si poseu el vostre nom i un número de telèfon, doncs segurament ho agilitzaré una mica més, o si no, us contestaran per correu electrònic, i a partir d'allí comenceu un procés. Anna, el procediment estàndard, perquè clar, aquí us enviarà el correu una de les parts. Quin és llavors el procés?
A veure, diferenciem el que estem fent ara amb el que fèiem habitualment.
Sí, vale? correcte.
Perquè nosaltres ja li hem anomenat no procés de mediació, sinó intervencions mediadores. El procés serà el mateix, inicialment, és a dir, una de les parts contacte i nosaltres el que farem primer de tot és contactar amb l'altra part. Uh-huh. I dir que se'ns ha sol·licitat aquesta intervenció i si aquesta part està interessada i voluntàriament doncs vol que fem aquesta intervenció mediadora. Si ens diu que sí, llavors el que farem nosaltres és aquestes intervencions puntuals, vale? Uh-huh. Per tal d'evitar que el conflicte escali. No estem parlant d'un procés de mediació, que el procés de mediació doncs, requereix les seves sessions, requereix que ens entem, vull dir, perfectament es pot fer telemàticament, també un procés de mediació, però diguem que és una cosa com a més extensa, són sessions d'una hora, diguem que és més ampli, val? El que nosaltres ara estem oferint són aquestes intervencions mediadores, que òbviament no tindràs amb una persona una hora al telèfon o una hora a vídeo, sinó el nostre propòsit és que si alguna persona es troba en una situació d'aquestes en el primer moment, és a dir, doncs no esperis a que escali, perquè pot ser una intervenció mediadora a l'inici del conflicte, a que hi hagi aquesta trucada o aquesta videoconferència, que pot ser de mitja hora, de tres quarts d'una hora, del que sigui necessari, sigui una o sigui dos, doncs faci que aquest conflicte no escali i que en una primera fase doncs el puguem fer que les parts s'escoltin i que, per tant, finalitzi. Val? Entenem que és un propòsit pel fet d'intentar doncs, que la ciutadania doncs sàpigui i pugui gestionar les emocions en aquests moments i donar-los aquesta eina, aquesta ajuda.
Us torno a recordar el correu electrònic, és semicall@advocatslleida.org. Podeu enviar sense cap mena de compromís, semicall@advocatslleida.org, comencem amb C, tot junt, i aquí començaríeu. Abans se t'ha escapat la paraula que avui en dia fem anar i que potser no havíem fet anar mai, videoconferència. No sé, al final, clar, aquestes coses es poden fer per una trucada a tres, però avui en dia, com que a més, no és que estigui de moda, però l'estem fent anar cada vegada més, bueno, una videoconferència a tres també és una manera, no?
Sí, de fet... hi ha l'ADR, que la mediació és un ADR, que és una alternativa a la resolució de conflictes, ADR és això, però també hi ha el ODR, i això ja hi existia abans, sí. És a dir, d'aquesta situació, que és la resolució del conflicte online. Penseu que la mediació en moltes ocasions doncs s'ha de fer doncs per distanciament o perquè normalment per distanciament o per dificultat de trobar-s'hi. S'han realitzat moltes mediacions, a més mediacions en àmbit mercantil, empresarial, per videoconferència. És a dir, no és un obstacle. Òbviament, no ja estàvem tan avesats.
No, clar.
No,
però
tots hem fet un curs d'informàtica, vamos, tenim el màster. Ja.
No, ni vosaltres ni ningú. I anem fent, anem descobrint coses. És curiós això, eh? Sí. Però sí, les noves tecnologies ens donen aquesta oportunitat i, evidentment, l'haurem d'aprofitar. Exacte. No ens queda altra. Mm-hmm. Molt bé, us torno a recordar el correu electrònic semicall@advocatslleida.org, com ens explicava molt bé l'Anna Llaurador. És un servei gratuït, però que això ho he de detectar al principi, a l'inici de tot, és a dir, per evitar que es faci gran, per entendre'ns. No quan ja tenim el problema, perquè llavors ja és una altra història, ja no parlem d'aquest servei gratuït, ja parlaríem d'un altre servei. Però, escolta, quan comença a haver aquella història, allò, tots ho sabem, eh? Vull dir, això és detectable fàcilment, doncs abans de que escali, abans de que es faci gran, envia un correu electrònic, semicall@advocatslleida.org. Escolta, i qui sap, de vegades, després us poseu d'acord amb la persona que no us poseu d'acord i queda una amistat per tota la vida. Eh? Vull dir que a vegades només ens fa falta un tercer que ens obligui a seure'ns, a mirar-nos i a parlar-nos.
Efectivament, ho has descrit molt bé.
Però veieu que sembla tan fàcil? Doncs a vegades necessitem una tercera persona que ens faci això. Bueno, doncs pues, escolta, si existeix aquest procés, molt millor que no pas la resta, que ja sabeu que la resta sí que és un problema, eh? Arribar ja al tema de judicis i tota la història, allò ja són paraules majors, eh? En fi, hem parlat amb l'Anna Llaurador, és advocada mediadora del Centre de Mediació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida, un servei magnífic, que per cert, vau posar en marxa quan ja fa temps, eh?
El servei de mediació,
sí.
Sí, nosaltres del centre de mediació el vam crear l'any 2015.
Ah, molt bé.
És a dir, des de l'any 2015 estem fent mediacions i...
Ho dic perquè a vegades és desconegut aquest servei, és a dir, tothom va a l'advocat directament. Escolta, vinga, l'hem de demanda i tal. Bueno, hi ha el
clar,
servei
clar,
de mediació.
Una cosa no treu l'altra, és a dir, nosaltres sempre diem que un assessorament per part de l'advocat no... És a dir, és necessari, perquè nosaltres com a mediadors, tot i que siguem advocats, hem de salvaguardar la nostra imparcialitat i, per tant,
correcte,
no realitzar assessorament. És a dir, l'assessorament de l'advocat és indispensable.
Uh-huh.
Però el que sí que, d'alguna manera, no és tan indispensable és que, al final, la solució sigui imposada per un jutge, com que la solució sigui acordada per les parts degudament assessorades amb un mediador. Aquí és la on rau la diferència.
Ana Llaurador, advocada, mediadora, hem parlat amb ella i d'aquest servei us torno a recordar el correu electrònic semicall@advocatslleida.org, tot junt, tal com sona, i qualsevol problema podeu enviar allí. Si no us poden atendre, us ho diran. Si us poden atendre, també us ho diran, i a partir d'allí començarà tot el procés. Ana, escolta, que ha estat un plaer.
Igualment.
Moltíssimes igualment. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i cuideu-vos tots.
Igualment.
Vinga, una abraçada.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag Esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs a veure, que seguim a Setmana Santa, que ho tenim claríssim, que és una Setmana Santa atípica, però Setmana Santa al cap i a la fi, i a part de tot l'àmbit religiós de la Setmana Santa, que ahir en parlàvem i que avui n'hem tornat a parlar, doncs també tenim una data... Almenys jo la tinc marcadíssima, perquè de petit gaudia d'això, del tema de la mona, que és el dilluns de la setmana vinent, que a més tradicionalment a Lleida doncs, sempre s'ha sortit a fora, si la meteorologia ho permetia. Bueno, si no ho permetia, també sortíem i t'ho inventaves, amb paraigües, amb el que fos, oi? Al camp, a fer doncs, menjar amb família o amb amics, o amb família i amb amics, escolta, com sigui. Clar, aquest any és diferent, i això de la mona, tot i que estiguem confinats a casa, jo crec que és una cosa que no hem de perdre. Sí que doncs, allò d'anar-ho a donar, doncs, o que vingui a casa el teu padrí o padrina de bateig, que t'ho portin a casa, doncs no pot ser, perquè hem d'estar tancats, confinats, i això ho hem de tenir claríssim. Però no l'hem de renunciar a la mona. I per parlar d'això, doncs deixeu-me que parlem avui amb la presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, la Pilar Marqués. Pilar, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el día de la mona es un día de esos
ya,
que lo tenéis
sí,
marcadísimo,
ya lo
¿eh? Vosotros,
ya lo tenemos aquí.
No, sí. Y además vosotros en vuestro calendario también es un día que está muy marcado, ¿verdad?
Bueno, en realidad es el día más importante para los panaderos.
Uh-huh.
Uno de los días más importantes de salvar un poco el año, ¿no?
Aunque estemos confinados, oye, se puede hacer la mona bueno. Igualmente.
Sí, por supuesto. A ver, nosotros desde el gremio animamos a que la gente se coma la mona.
Uh-huh.
Y si tú no le puedes llevar la mona, que no se la debes de llevar porque
claro.
No se puede salir, ¿no? Pero para eso estamos nosotros. Nosotros llevamos la mona al fillol, claro que sí,
ah, caram,
¿cómo no?
Caram. Oye,
sí.
¿Habéis notado, supongo, un descenso, ¿no? En el tema de, bueno, de las reservas
sí.
para monas.
Sí. A ver, agárrate. Estamos sí, entre un 75 y un 80% menos de ventas.
O sea que, es palpable, ¿eh? El descenso.
Es muy notable.
Es muy notable,
sí. Es muy notable, sí.
Oye,
de
la gente que sí que os piden monas, ¿siguen los patrones clásicos o hay así una ganadora?
Son los clásicos. A ver, la de fruta es la reina.
Vaya.
Y sí. Y después cada vez cogemos más mercado de nata.
Ah, mira, sí, mira, yo soy de chocolate, también hay, ¿no?
Ya, bueno, también, por supuesto, y de mantequilla, claro que sí. Lo que pasa es que la nata cada vez coge más, ya sabes que aquí en Lleida somos muy nateros.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí, sí, de chocolate también, también va cogiendo ritmo. Sí,
hombre,
sí,
la verdad es que están muy buenas todas, ¿eh? Aquí y a cada cual, según su gusto, evidentemente. Si encara no heu fet la comanda, doncs a les pastisseries podeu trucar i ho rebran i us podeu informar de si tenen repartiment a domicili o si us cau molt a prop, doncs igual que aneu al supermercat, doncs surts un moment, vas, l'agafes i la portes cap a casa. Porque claro. Vuestros establecimientos, en general, sí que abren.
Sí, estamos todos abiertos.
Ajá.
Sí, sí. Todas las panaderías están abiertas. Porque eso sí, se ha reducido el horario.
Claro.
¿Eh? Ahora desde el día 14, que abrimos solo por las mañanas. Por las tardes ya no abrimos.
Claro.
Y hacemos el horario un poco más reducido, ¿vale? A la una y media, algunos arrancan hasta las dos, pero vamos, que hemos reducido horario, sí, sí. Claro, es que tampoco la gente no madruga para irse a trabajar.
No, claro, ni, por supuesto.
¿Eh? Entonces, solo es comprar y para casa, por lo tanto, bueno, pues sí, sí, pero estamos abiertos, estamos abiertos. Y además, te diré más, del gremio, el 80, por no decirte el 90%, hacen reparto a domicilio, ¿eh?
Ah, o sea, imagínate, Pertán, si todavía no lo sabes, a tu tienda habitual les llamas y seguro que te informarán. Y mira, el que ens diu la presidenta, que està un 90% et fan enviament o t'ho porten a casa. Per tant, esto es muy bueno.
Sí. Bueno, sí, y además un dato que es importante también. Este año, excepcionalmente, no cobramos nada por desplazarnos.
Ajá, muy bien.
O sea, eso también es importantísimo.
Pues ya veieu que els forners hi posen de la seva part també, perquè
sí,
evidentment sí. El reparto es un gasto, esto está clarísimo.
Es un gasto grande, tal y como está el tiempo y tal y como está el tema de gasoil y gasolina y esto, pues sí. Pero bueno, lo hacemos con gusto.
Claro, sí.
Quiero decir que es una manera de hacer llegar este postre tan típico en estos días y por lo tanto tenemos que facilitar todo lo que podamos, todo lo que podamos.
Estem parlant amb la Pilar Marqués, que és la presidenta del Grammy de Forners de les Terres de Lleida, però además la Pilar és propietària del forn de pa, pastisseria
Marqués,
que estan des de l'any 1999, que a Lleida teniu dos punts de venda, també a Rosselló, al Maselles i al Farràs, i evidentment com a clients de la cadena Cope de Lleida, també aprofitem aquesta trucada, Pilar, para saber, bueno, ya nos lo has explicado un poco, entiendo que vuestras cinco tiendas están repartiendo a domicilio y que no desabasto.
Y no damos al abasto, claro, son cinco puntos, ¿eh? Y como nos movemos a 20 kilómetros a la redonda, ¿vale? Pues imagínate el estrés, porque y además que la gente se despierta hoy.
Claro.
¿Eh? Entonces, claro, esto es complicado. Aparte de que este año tampoco estábamos preparados, como saltó esto del COVID, pues no estábamos, pensábamos que esto estaba perdida, esta festividad, ¿no? Y no, pues nada, estamos ahí empujando entre el Obrador i bueno, estamos empujando ahí fuerte para servir a la obra.
Us dono una plana web, www.pastisseriamarques.com, amb dues S's i tot junt, pastisseriamarques.com, i allí teniu, bueno, teniu tota la informació i, a més, les cinc botigues, a Lleida, a Ronda número 42, a Amics de Lleida número 16, a Rosselló, estan a l'Avinguda Guillem de Rosselló número 5, Almacelles, a la plaça de la Vila número 5, i Alfarràs, a la plaça de Sant Pere número 5. A totes les botigues tens telèfon i manera de posar-te en contacte amb ells. De totes maneres, no us espereu, que no s'esperen a l'últim moment, perquè hi ha bona voluntat, però també és limitat el temps.
Sí, claro, porque piensa que hoy ya miércoles.
Hoy jueves ya, o sea que mañana es fiesta y el sábado, también trabajáis.
Trabajamos todos los días.
Sí.
Desde hoy hasta el lunes trabajamos todos los días.
Vale. Perfecto.
Todos los días, sí.
Bueno,
sí,
aún así, tampoco el que os espereu al darrer día, podeu fer la comanda avui.
No, porque aquí el problema es si se espera mucho.
Podes elegir i al final també pot haver problemes de matèria primera o de temps o de lloc, i al final és que vull dir, només poden repartir les que poden repartir, no poden anar més.
Eso es.
És així, ja. www.pastisseriamarques.com. Pilar, una pregunta personal. Ahora mismo, ¿tú dónde estás?
Yo ahora mismo estoy en el Obrador.
Ah, o sea, no estás en reparto, ¿eh?
Bueno, ya he terminado el reparto y ahora he venido.
Te llamamos hace unos minutos y te pillamos.
Sí.
De unido.
Está aquí el Enric acabándolas y yo me las llevo al sitio, a la tienda de Almacellas, que me las esperan allí.
Ojo.
Ya para mañana, ¿eh?
Pilar, esto te lo explican hace un mes y no te lo crees, ¿eh?
No, esto es impensable. Lo que está pasando ahora es impensable, porque claro, hace un mes pensábamos, bueno, ¿va, qué haremos? Bueno, nosotros, claro, antes de saltar todo esto ya habíamos comprado la materia prima,
claro,
por supuesto.
Claro.
Porque esto es mucha antelación. Y pensamos, ay, madre, ya verás. Pero bueno, materia prima tenemos para hacer un montón, ¿eh?, todavía. O sea que si la gente tiene paciencia, aquí le haremos la mona,
doncs
tranquil·lament,
ja ho veieu que els forners de les Terres de Lleida estan oberts i t'estan oferint aquest plus, aquest servei més, perquè tu no hagis de sortir de casa. Per tant, podeu buscar el vostre habitual, i si no, doncs jo te'n dono aquesta, www.pastisseriamarques.com, tot junt, i allí tens 5 punts, Alfarràs, Almacelles, Rosselló i 2 a Lleida, i a més t'ho porten a casa. La mona, però oye, ja si llamo, te pido la mona, un par de barres de pan, una coca i alguna cosa más,
sí.
Yo ya...
Sí, y la coca de recapte, por favor, que no falte, ¿eh?
Hombre,
la coca de recapte, que no falte, ¿eh?
Esto a estas horas es un problema para mí, ¿eh?
Sí,
pero ya, yo ahora te cuelgo y te hago la comanda. En fi, bromes a part, hem parlat amb la Pilar Marqués, sí, és la presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida. Ja veieu que ells hi posen de la seva part, nosaltres hi hem de posar de la nostra. Ens hem de quedar a casa, que és el que ens diuen, i és el que funciona, amb paciència... Sí. I escolta, cadascú hi posa el seu granet de sorra i entre tots això ho traurem en van. Pilar Marqués,
pues sí,
que ha sido un placer,
vale.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Muchas gracias a ti por invitarme. Adiós, un abrazo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sabeu quina veu i bueno, evidentment en presència aquí a la ràdio, a tots els companys, els trobo a faltar molt, però sabeu quina veu trobo a faltar molt? Però molt, que ens acompanyi per antena cada dimarts, que ens ajuda a fer memòria, la Mari Carmen Salvador. I és veritat que no havíem parat... No, jo internament sí, però per aquí per antena no... I avui dic, m'han de trucar a la Mari Carmen Salvador, que estem a Setmana Santa. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Com
bon
estàs?
Dia. Bé, aquí confinadeta, però bueno, tant bé, com una nena bona.
O sigui, tu fas bondat, que hi ha gent que ja veus que no, eh?
S'ha de fer bondat.
Però tu penses que és normal que han d'anar caçant a la gent, la policia, perquè no s'escapin a les segones residències? És que no sé si no aprenem res,
No sé, perquè es pensa que amb ells no els hi passarà res, però tots ja estem... Estàs posats?
Sí, sí, sí. No, no, i estem veient que... Sí, sí, aquí ni rics, ni pobres, ni famosos, ni anònims. Aquí no hi ha història, per desgràcia. En fi, Mari Carmen Salvador, escolta, encantat de tornar-te a escoltar, de retrobar-te aquí en antena. Estem a Setmana Santa, i a més nosaltres, amb la Mari Carmen, jo tinc una tradició per Setmana Santa que sempre fem una entrevista a mitges. Però, déu-n'hi-do quina Setmana Santa ens ha tocat viure aquest any, eh?
Bueno, una Setmana Santa diferent, online...
Sí, online. És la paraula, Mari Carmen, és online.
Online, no?
Sí, 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 estem tots connectats.
Totes les congregacions i les cofradies s'han pues, organitzat, des del que sigui, no? El Septenari dels Dolors, el vídeo que ha gravat amb tota l'església, l'oratori dels Dolors 8, és impressionant, vull dir, los del Cristo de l'Agonia, que ho han fet conjuntament amb los del Rocío i també amb los de la Pietat de Jaume I el Conqueridor, mm-hmm. Va ser una cerimònia, bueno, vista per vídeo, però emocionant igualment, ¿verdad, José Manuel?
Bueno, tenim el José Manuel Gómez, que és el director del Secretariat de Confraries i també el germà major de la Confraria del Crist de l'Agonia, amb qui sempre fem aquesta entrevista també, però avui, com deia la Mari Carmen, ho fem connectats. José Manuel, què tal? Buenos días.
Bon dia. Tots confinats, però vivint la Setmana Santa d'una manera diferent i, com deia la Mari Carmen, online, total.
Estem online. La Mari Carmen ja ens ha apuntat activitats que feu a través de internet.
Sí, a través de la pàgina web nostra i les xarxes socials hem anat ficant tot un seguit d'iniciatives, també coordinades inclús, diria més, que a nivell de tota Catalunya, perquè les altres entitats a tot arreu pues, també feien coses i les anaven compartint entre uns i altres. I nosaltres, pues, en el cas de Lleida, pues, a través dels vídeos que hem tenim dels anys anteriors i cosetes que hem anat recopilant, pues, hem anat fent estrenes, com inclús, pues, bueno, com deia la Carme també, pues, el vídeo de la celebració del septenari i cosetes així puntuals a través, clar, de col·laboradors que n'hi ha, com el Jordi i Curcó, el Jordi Díaz i gent que es presta habitualment a fer aquestes col·laboracions i que ells sí que estaven més, podien sortir i podien anar al lloc per fer-ho i s'ha pogut tirar endavant. Mm-hmm.
Mari Carmen, el José Manuel, que és el germà major de la Confraria del Crist de l'Agonia, li tocaria sortir avui, no? Avui dijous.
Avui, aquesta nit, però ja ens acaba de dir, ens ha dit ell ara mateix que faran un vídeo de la representació, no?, d'aquesta sortida, suposo que serà una cosa que ja tenen preparada, i que el vídeo aquest lo podrem visionar des dels nostres ordenadors a partir de les 7 de la tarda, les nostres tauletes, del que sigui.
Sí,
no?
ho tenim preparat a la pàgina ja, que faran l'estrena a les 8 de la tarda, exactament, mm-hmm. A les 8 de la tarda ja es podrà visionar i ho retransmetrem en directe també pues, a través de la pàgina web, al canal de YouTube que tenim, al Twitter, al Facebook, a l'Instagram, a tot arreu. Intentarem que sigui coordinat i que estigui a tot arreu a la mateixa hora i que tothom ho pugui veure. Ja que no es pot viure a in situ, que sortiríem a les 12 de la nit des de l'església romànica de Sant Martí, pues ho veurem, és un vídeo de 7 minuts amb la marxa del Cristo de l'Agonia de Abel Moreno i bueno, hi ha un petit recull dels moments més importants de la processó.
Mm-hmm. Mari Carmen, quina és la processó que notaràs més en falta aquest any?
Pues totes. La del silenci és molt especial perquè, a més, encara que estiguem confinats i podem veure el vídeo, per suposat, però es pot fer silenci també a casa.
Sí.
És una processó que si tenim un Crist davant i mirem el Crist, com ens recomana el Sant Pare, que mirem el Crist, que mirem la creu, doncs també amb silenci, en família, podem fer aquesta professió dins de nosaltres. Jo no sé quin és el sentiment, José Manuel, que tenen en aquest moment els confrares que estaven preparats amb la il·lusió aquests dies enrere de sortir. Quin és el seu sentiment?
Pues de tristor total, perquè inclús nosaltres havíem fet un primer assaig ja de gent que portaria el pas i inclús pues, hi havia noves incorporacions il·lusionades de nous portants del pas, amb la qual cosa, i a part d'això teníem ja quatre noies que portaven el pas, amb la qual cosa sempre és una satisfacció, no?, que es vagi incorporant també la dona a portar el pas del Cris, i la veritat que bueno, era una satisfacció de poder aconseguir aquesta fita. Fa 3-4 anys que vam incorporar la primera dona al pas, i ara aquest any ja n'hi portem 4. Vull dir que la dona també és molt important a la nostra tasca, inclús pues, bueno, les mantilles que sempre es preparen, les vestes, tot això que es prepara durant els dies previs a la Quaresma, i aquest any pues, malauradament pues, no s'ha pogut fer, i es fa d'una altra manera, i bueno, les xarxes i la tecnologia que ens fica al nostre abast, pues el poder compartir aquests moments d'oració i amb un recolliment i estar tots plegats, encara que cadascú a casa seva, pues també és important.
I ja no es va poder fer el trasllat tampoc, perquè a més havia de ser el primer any que podien sortir alguns passos des de Sant Andreu, on estan allí, que probablement se podran visitar els passos que hi ha allí guardats a Sant Andreu.
Efectivament, bueno, des de l'any passat, que ja quan va acabar la Setmana Santa, es van guardar a Sant Andreu i estan allà exposats durant tot l'any. Efectivament, cada setmana obrim nosaltres l'església, ara malauradament no, però obrim l'església cada setmana perquè la gent pugui visitar els passos, i la veritat és que inclús aquest any teníem ja amb el Col·legi Maristes, que farien una xerrada formativa a dintre de l'església, que veurien tots els tabernacles i passos que tenim allà exposats, i bueno, malauradament s'ha hagut d'aplaçar per un millor moment, i bueno, és una manera de donar a conèixer també el patrimoni cultural que tenim a la ciutat, com tenen altres ciutats amb els museus de Setmana Santa i tot això. Vull dir que la veritat és que al final, pues, mica en mica s'han anat fent passos perquè la Setmana Santa de Lleida pues, sigui important de recuperació del patrimoni. L'altre dia, aprofitant, llegia que la processó del silenci, la coneixem així des del 2004, que es va recuperar, però antigament a Lleida es celebraven dues processons només, que es va suspendre la del Dijous Sant al 1733. És a dir, al 1684 es va començar a fer la processó del dijous a la nit, i es va suspendre per ordre del bisbe d'aquella època al 1733. I hem recuperat una processó del Dijous Sant del segle XVIII que es feia a Lleida.
Mm. Els fidels estaven una miqueta pendents aquest any de veure com sortirien, com baixarien els passos pel carrer Cavallers, tots els que estan a Sant Andreu, a veure com baixarien, si baixarien ja arreglats, si se'ls emportarien a les seus per arreglar-los. Com estava previst això?
Bueno, anteriorment tots els passos s'arreglaven a l'oratori dels Dolors, i llavors es baixaven després a baix a Blondel per fer la processó del diumenge de Rams. Ara, l'any passat ja es van poder preparar tots els passos allà a l'església de Sant Andreu, i des de l'església de Sant Andreu van baixar a baix a Blondel per sortir a la processó. Vull dir, la infraestructura ja estava preparada, i l'única cosa és que els acabaven, el de la Verge i algun més, l'acabaven d'ornamentar a l'oratori dels Dolors, però els altres ja van baixar directes des de dalt, des de Sant Andreu.
Sant Andreu. És que és bonic veure-los baixar pel carrer Cavallers. A més, s'ha preparat, no sé si tenen les cofradies i congregacions de Lleida, preparat algun vídeo, alguna trobada, alguna cosa especial per WhatsApp, per Tridu o Pasqual?
No, en el cas nostre, el que sí que hem fet durant tots aquests dies, sí que hem anat fent pues, una novena virtual. Ara hem tingut també un viacrucis virtual, i sí que a través de les xarxes s'estan retransmitent les misses privades que es fan, i les vetlles pasquals que també es faran, i totes aquestes activitats. Per exemple, al secretariat, a la pàgina web del secretariat, cada dia s'hi penja l'Evangeli del dia del bisbat i també la missa del Vaticà, amb la qual cosa la gent està diguem-ne, veient totes les celebracions que es fan arreu també.
Uh-huh. Hi ha una cosa important, José Manuel, que has dit abans, que d'això no és per res, això tot queda aplaçat i si tot va bé, l'any vinent tot el que havíeu estat treballant i preparant ho podrem tornar a veure.
Efectivament, i inclús això
és important.
Ja, com ara tenim més temps i ara hem après de coses coses que es podien haver fet i que no s'han fet, doncs, potser l'any que ve tindrem més audiovisuals i més coses per si cas en algun moment donat doncs, tenir una mica més de recull, perquè de vegades doncs, sí que ara hem trobat a faltar doncs, que hem anat tirant d'arxius i doncs, si haguéssim tingut doncs, un recull d'imatges i algun vídeo, inclús, i això no és una crítica per vosaltres, però sí per la premsa local, a Tarragona, a Girona, a Barcelona, les televisions locals sí que fan retransmissions de les celebracions de les processons. Uh-huh. I donat que tenien gravades les de l'any passat, han fet les retransmissions a les mateixes hores que els anys anteriors. Uh-huh. Per exemple, a Tarragona, TAC12 o altres cadenes locals han pogut fer les retransmissions de les processons que tenien ja fetes dels anys anteriors.
José Manuel, a mi si no em falla la memòria, Mari Carmen, jo crec que això a Copa Lleida s'ha fet, el que passa és que després es va centralitzar a Copa Espanya, per entendre'ns,
sí.
I cada any estan en un lloc diferent.
Exacte.
Efectivament, COPE i 13 Televisió, que van unides, pots sentir-ho per COPE, o pots sentir-ho com a ràdio, o pots sentir-ho per la televisió, 13 uh-huh. Televisió, que és conjuntament, i donen, pues, aquest any, com que no en podran donar en directe, pues segurament que aniran repetint professons i ara els actes, per exemple, els actes del Sant Sopar, sí que seran en directe, però sense gent a les esglésies, sense gent al Vaticà.
Doncs escolteu, que ha estat un plaer tornar a parlar amb vosaltres, mira, ni que sigui a través de telèfon, ens posem veu un cop a l'any per Setmana Santa, però aquest any ho hem fet a través del telèfon. Hem parlat amb el José Manuel Gómez, és el director del secretariat de les confraries del Bisbat de Lleida, i també és el germà major de la confraria del Crist de l'Agònia, que avui, dijous sant, havien de sortir a les 12 de la nit, de mitjanit, però que a través del canal de YouTube, de la seva web i de les noves tecnologies ens posaran a disposició un vídeo des de les 8 de la tarda que ens han preparat i que evidentment segur que molts lleidatans el mirarem atentament. José Manuel Gómez, escolta, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé aquesta Setmana Santa.
Igualment, i bona Pasqua.
I Mari Carmen Salvador, doncs és la Setmana Santa que ens ha tocat viure. Hem de buscar el mal temps bona cara, li hem de buscar la part positiva, evidentment, eh?
Clar que sí, sempre. I a més, amb moltes ganes de tornar a l'emissora, de tornar a la normalitat, i tot arribarà.
I tant que
tot
sí.
Tot anirà bé, tot anirà bé.
Mari Carmen Salvador, escolta, que m'ha agradat molt escoltar-te per antena. De manera privada hem parlat més d'una vegada, però per antena no ho havíem fet mai i mira, és una cosa que em feia molta il·lusió. Cuida't molt, una abraçada.
Gràcies, igualment per vosaltres, per tots.
La atención personalizada y el cuidado de todos los detalles distinguen al grupo GH Barbastro. Bodegas Somos, Gran Hotel Ciudad de Barbastro y las Casas de Adamí, lugares idílicos del grupo GH Barbastro para tus eventos, bodas, celebraciones familiares y sociales, comuniones. El grupo GH Barbastro dispone de 3 equipos de cocina propios para cada espacio con una amplia propuesta gastronómica. Infórmate en info@ghbarbastro.com y en el número de teléfono 974-3089-00. Vive tu sueño con el grupo GH Barbastro.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La veritat és que a nivell de persones particulars i anònimes i a nivell d'empreses amb noms i cognoms i empreses ben arrelades a Lleida, per exemple, en molts casos veiem doncs, generositat, veiem que la gent, solidaritat, que s'ofereix, que ofereix el que pot, des de la gent que està fent mascaretes a casa, fins a, anònimament, fins a grans empreses, com per exemple amb la que parlarem ara, que han obert les portes del seu establiment. T'estic parlant de l'hotel Nastasi i avui parlem amb un dels responsables de l'hotel Nastasi, el Rubén Lladonosa. Rubén, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Evidentment, vosaltres? Sí, bé. Nosaltres, de moment aguantant. I de salut bé, que evidentment...
Això és important.
És el primer que es pregunta sempre, escolta, com estàs de salut? I després, escolta, com ho portes, no?, el tema econòmic i laboral, que aquesta és una altra història.
Això ja vindrà.
Rubén, el vostre sector també és un dels més afectats, 100% afectat, de fet, perquè els hotels, per normativa, es van haver de tancar, per tant, vau haver de tancar tot el que és el tema hotel i restauració.
Correcte, sí, així és. Tot el que és hoteleria i restauració, hotels, bars, restaurants, cafeteries, i vam ser els primers, com que és una cosa accessòria, que no és ni molt menys de primera necessitat, doncs vam ser els primers a tancar el sector. Sí.
L'hotel Nastasi, que per cert us dono web, perquè aviam, els podeu buscar igualment, i quan tornin a obrir tenen serveis que fins i tot per la gent que vivim a Lleida són interessants, www.hotelnastasi.com, segur que els coneixeu evidentment, i si no, per l'hotel, per restaurant, perquè Rubén, vosaltres esteu arrelats a Lleida des de fa una pila d'anys ja, d'una manera o altra.
Sí, a més, fa 30 anys que estem aquí a la ciutat i, bueno, doncs som d'aquí. Som d'aquí, de la terra ferma.
Escolta, en un moment, en un dia concret, veu oferir les vostres instal·lacions de l'hotel al Departament de Sanitat per si necessitaven o volien tenir més llits d'hospital.
Sí, vam creure que, com que, degut a la proximitat que tenim aquí a l'Arnau de Vilanova i al Santa Maria, al Provincial, i a més, perquè en un principi hi havia mancança per sanitaris.
Sí.
Doncs, quan fas un hotel a l'hospital, doncs, de fet, nosaltres som un mixte, també hi ha unes habitacions destinades per sanitaris i unes altres destinades per a pacients. En total n'hi ha unes 81, crec.
Uh-huh.
I ja et dic, com que estàvem molt a propet dels hospitals, i a més, per capacitat, també saps què passa? Si és un hotel molt gran, costa molt de gestionar, i si és un hotel molt petit, doncs a vegades moure tota la infraestructura doncs no val la pena.
Clar.
I unes 80 habitacions doncs, creiem que té la mida. I sí, ens vam ficar en contacte, i a partir de ara uns 15 dies, doncs ja ens vam ficar en marxa en tot això, i de fet ja han portat malalts, estem ara doncs, a meitat de capacitat, i els van portant a mesura que... Perquè són un tipus de malalts que porten que són lleus o que tenen símptomes lleus o que han passat ja l'enfermetat però necessiten d'una quarantena abans d'arribar a casa. Moltes vegades tenen... Ahir va ingressar un senyor que té que sa mare viu amb sa mare i sa mare té quasi 90 anys.
Clar.
A casa. I no volia ficar-la en risc i llavors doncs, va ingressar aquí. Bé, aquest és més o menys el tipus de malalts que tenim.
Mm-hmm. S'estan habilitant, també s'ha habilitat el pavelló 11 de setembre.
Això diuen. Mm-hmm.
Però, bueno, entenc ja que, pel perfil que m'has donat, que vosaltres esteu allotjant fins a sanitaris també i a malalts o que acaben o que tenen sintomatologia greu i que no es preveu que vagin a pitjor, eh? És més, si van a
correcte,
pitjor, doncs evidentment
sí,
se'ls trasllada cap a la zona
sí,
de les UCIs,
i
no?
I tant, tenen aquí, tots els dispositius que es necessiten per medicalitzar i a més tenen l'ambulància si han de fer algun trasllat cap a l'hospital, però en principi això de moment no ha passat i esperem que no passi, que tothom se curi i que tothom pugui anar cap a casa.
Sí, estem parlant amb el responsable de l'hotel Nastasi a Lleida, els trobes a internet www.hotelnastasi.com amb el Rubén Lladonosa. Escolta, tu quina generació ets dels Lladonosa?
Pues, bueno, la segona.
La segona?
Això va fundar el pare. Bueno, de fet, ho va fundar i ho porta, i ell està aquí, i ell, vamos, està al peu del canó cada dia.
Ah, o sigui, no el feu estar a casa?
No el fem estar a casa,
no es deixa, no?
És un cul inquiet, no vol estar a casa, no?
Clar, és que és veritat que... Home, aviam, vosaltres, jo em fico la vostra pell, teniu les portes del vostre negoci obertes, per tant, una mica a sobre has d'estar, evidentment, per necessitats i per controlar, no?, que tot funcioni com ha de funcionar.
Si vols que digui la veritat, el funcionament el porten ells mateixos des de l'Arnau. Llavors, nosaltres, amb les instal·lacions, sí que és veritat que som... 7 o 8 persones d'aquí de casa, doncs perquè el cap de manteniment o la cap d'administració o el cuiner, o, doncs, això hi té que ser, i ho fiquem nosaltres, però tot el personal sanitari ho porten ells i l'organització la porten ells. Nosaltres estem una mica d'apollo, doncs si us dic, no falta qualsevol tipus de cosa, però vamos.
Molt bé. Doncs hem parlat amb el Rubén Lladenosa, responsable de l'hotel Nastasi. Ja veieu, mira, al final, jo ho deia al principi de la crisi, un llit és un llit. És a dir, el respirador sí que és un problema perquè és una màquina que ha de complir uns estàndards que Sanitat ha de certificar i han de funcionar d'una manera concreta. Però un llit és un llit i de llits no hi hauria d'haver problemes de llits. I més, doncs, amb gent com el Rubén Lladenosa que són solidaris i que no els va costar ni un minut de dir, escolta, aquí teniu les nostres instal·lacions, feu-les anar pel que convingui, i això és el que estan fent. 81 llits a disposició de malalts amb simptomatologia lleu o que estan acabant, i fins i tot sanitaris, doncs, que no volen posar en risc als seus familiars, que això és molt comprensible, tenint en compte l'alt índex de sanitaris que estan donant positiu en aquest país, que això sí que és una xifra que haurem de... quan tot acabi haurem d'estudiar-la per què ha passat això, però vaja... Rubén, escolta, enhorabona, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer la vostra feina. Merci per tot. Bon dia.
Doncs a nosaltres que ens queda un minutet i escaig ja per plantar-nos a les senyals horaris que ens indicaran que són les 2 de la tarda i que posarem el punt final al programa d'avui, el d'avui. Demà és festa. I passat demà és dissabte, l'altre és diumenge, dilluns també és festa, però dimarts hi tornarem. Dimarts a les 12:20 tornem a estar aquí per entretenir-te i per portar-te, doncs, la informació seriosa i veràs, la de veritat, la que anem a buscar a la font, a la font original. I suposo que és el que busques també, tota la informació de les comarques de Lleida. Escolta, que acabis de passar un bon dijous, gaudeix de la Setmana Santa, confinat o confinada, com sigui, però gaudeix-la. I el Dia de la Mona, fes una cosa diferent, una cosa especial. I si hagués m'ho expliques, m'envies una foto o un tall de veu o un text al nostre WhatsApp, al 664-526-180, 664-526-180. Explica'm què fas d'especial el Dia de la Mona. I dimarts hi tornem aquí. Confinats, gaudiu, cuideu-vos, una abraçada. Salut, adeu.